Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Sense notícies en aquesta hora dels 5 ciutadans balears embarcats en diversos vaixells de la flotilla Global Sumut, interceptats progressivament per Israel quan s'acostaven a Gaza, destinació final de la seva missió solidària. Tel Aviv dona per finalitzada l'operació i prepara les deportacions per a més de 200 activistes detinguts, entre ells les mallorquines Lucía Muñoz, Alejandra Martínez i Reyes Rigo, i també els menorquins Lluís de Monet i Santiago Oliver. Precisament, la filla d'aquest darrer ciutadans parlava avui matí de la seva preocupació i l'orgull per la seva labor. És Carlota Oliver.
En saber que mi padre va a poner siempre en riesgo su vida por intentar hacer algo por los demás. En este caso, o sea, creo que el foco lo tenemos que centrar. De hecho, las últimas palabras que me dijo mi padre, de las últimas palabras que me dijo ahora en el último contacto que tuve con él, fue: Carlota, piensa que esto es por Palestina, una vida mía, si me pasara algo grave, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Palestina.
La informació que arriba és una mica confusa. No podem confirmar encara si totes les embarcacions de la flotilla han estat interceptades, però les imatges d'activistes detinguts, com Greta Thunberg, Ada Colau o molts d'altres, fa hores que donen la volta al món i han generat ja una onada de protestes. S'han convocat, de fet, concentracions avui a les 7 del capvespre a les portes de tots els ajuntaments de les Balears. Tot això quan els equips d'emergències treballen encara en 40 punts afectats per la gran tempesta de dimarts a Eivissa, especialment a Vila, mentre les benzineres de l'illa han començat a rebre combustible aquest matí després de dos dies sense subministrament. Gemma Huasc, bon dia.
Bon dia. Sí, s'han viscut hores molt complicades des d'ahir a la tarda, moltes coes o algunes estacions pràcticament tancades, però avui, segons ha dit el director general d'emergències, la situació tornarà a la normalitat. Els esforços se centren també a les zones més afectades de Vila. L'avinguda de Santa Eulària s'ha obert al trànsit amb restriccions. La carretera de l'aeroport és l'única de la xarxa viària que continua tancada. El pas d'aquesta via pel túnel de Sant Jordi s'hi acumulen 3 milions de litres d'aigua i es treballa amb intensitat per treure-la. De fet, aquesta nit han arribat tres bombes de gran capacitat de la península per extreure'n l'aigua tan prest com es pugui.
En els propers minuts ampliarem tota aquesta informació. És dijous, 2 d'octubre. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la troballa d'un cadàver en una finca de Llucmajor.
Es tracta del cos d'un home de 57 anys localitzat per un veïnat ahir de matí en un terreny proper a la carretera de Saranjassa. La investigació l'ha assumit la Guàrdia Civil, que esperarà a l'autòpsia per confirmar o descartar que es tracta d'una mort amb violència.
Comença la campanya de vacunació contra la grip. Des d'avui ja es pot demanar cita.
La immunització a la població general arrencarà dia 13 als centres de salut, però una setmana abans, a partir de dilluns que ve, ja comencen a vacunar a les residències i a les escoles. És on hi ha dos dels col·lectius més vulnerables.
Parir per la sanitat privada no és ara mateix una opció a l'illa de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La jubilació de la Comar ha obligat la Clínica Joaneta de Ciutadella, l'única que oferia el servei actualment, a tancar la sala de parts de manera temporal. Això ha generat preocupació i també certa indignació entre algunes famílies i dones embarassades que temen que pugui ser indefinit. Pacients que tenen contractada una assegurança de salut que inclou el servei de part, però que ja han estat derivades a la Seguretat Social per al seguiment de l'embaràs. Un canvi que implica també haver-se de desplaçar 50 quilòmetres fins a Maó.
Palma activa per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències en fase de prealerta. Serà de cara a l'octubre i al novembre per prevenir riscos davant fenòmens meteorològics adversos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Així ho ha anunciat l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la Comissió de Protecció Civil Municipal, en la qual s'han valorat les actuacions fetes enguany. De cara al 2026, la prealerta s'activarà des del 15 d'agost fins a finals de novembre. També s'ha presentat un nou tríptic informatiu en Consell de Protecció per a la Ciutadania.
Tot això amb un balanç del mercat laboral del setembre que no ha generat cap sorpresa i continua marcat per l'estacionalitat. Davalla l'atur i puja l'afiliació respecte d'un any, però en comparació amb l'agost es redueixen els contractats i apugen els desocupats. En uns moments vos en donem més detall. Pel que fa a la informació esportiva, Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
El Mallorca vol aprofitar-se dissabte resultat del mal moment de l'Atlètic Club.
Sí, l'equip basc fa 4 jornades que no guanya i a la Champions ahir va sortir golejat del camp del Borussia Dortmund. A més, l'Atlètic Club té la infermeria plena a les baixes segures de Miquel Vesga, Unai Eguiluz, Gerai Álvarez i Benya Prado s'afegeixen als dubtes de Nico Williams, Berenguer i també Ollan Sancet. Com dèiem, a la Champions, mala jornada per als equips espanyols. A més de la derrota de l'Atlètic Club per 4-1 contra el Borussia, el Barça va caure per 1-2 contra el PSG i el Villarreal va empatar a 2 a casa contra la Juventus. I en ciclisme, Mavi Garcia ja mira cap a la pròxima temporada. La mallorquina ha confirmat a Ivetres Ràdio que canviarà d'equip i que també en 42 anys serà la seva darrera temporada com a professional.
I completa'm la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, tot i que a primeres hores han tingut un cel molt més net, a partir del migdia ja han tingut el creixement d'alguns núvols, que fins i tot, de forma puntual, en el cas de Formentera, ens han deixat algunes gotes, poca cosa en conjunt, i avançat al capvespre, aquests ruixats de caràcter local també podrien afectar a punts del ponent i del mitjón de Mallorca. D'altra banda, el vent bufa de tramuntana i a primeres hores ho ha fet de forma moderada. A hores d'ara ja ha fluixat, però així tot a la costa més exposada encara hi tenim àrees de maror, i aquesta maror podria continuar fins a darreres hores d'avui. D'altra banda, la temperatura màxima continuarà sense canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 24 i els 27 graus aproximadament. I que passarà en vista demà, esperant tornar a tenir algunes pluges en dues tongades diferents. Al llarg de la matinada podrien tenir alguns ruixats de caràcter local, principalment entre el centre i el nord de Mallorca. I ja més avançat al capvespre, també podrien tenir algunes pluges entre el llevant de Mallorca i també cap a Menorca. El vent bufarà fluix de llevant i de ponent, per tant, no tindran grans complicacions en el mar i la temperatura augmentarà lleugerament. De fet, esperam arribar al cap de setmana amb més calor i molta calma en termes generals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dèiem en portada, seguim sense notícies dels 5 illencs que viatgen en la missió humanitària de la Global Sumud Flotilla després que Israel ha interceptat les embarcacions on hi ha d'haver 200 tripulants de diferents nacionalitats a bord. Fa hores que no se sap res de les activistes mallorquines Lucía Muñoz, Alejandra Martínez i Reyes Rigo, així com tampoc dels menorquins Lluís de Monet i Santi Oliver. A més d'ells, hi ha una trentena de persones més de nacionalitat espanyola que viatgen a bord d'aquesta missió, com és l'exbatllessa de Barcelona, Ada Colau, o altres internacionals com l'activista sueca Greta Thunberg, també arrestades. La darrera hora passa per la informació oferida per Israel, diu que dona per acabada aquesta operació d'interceptació.
Les informacions que arriben de la zona són confoses i incertes, ja que les comunicacions dels activistes fa hores que han quedat tallades. Segons Israel, quedaria tan sols un vaixell navegant de la flotilla després de l'assalt a la cinquantena d'embarcacions que formaven part de la missió. A través de les seves xarxes socials, les activistes mallorquines han informat de la seva situació.
Me llamo Reyes Rigo Cervilla.
Mi nombre es Lucía Muñoz Dalda.
Mi nombre es Alejandra Martínez.
Si ves este vídeo es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelí. Urjo a mis amistades, a mis camaradas y a mi familia a que pongan presión al gobierno español para que exija nuestra inmediata liberación. ¡Viva Palestina libre!
El govern de Benjamin Netanyahu també informa que tots els passatgers estan bé i són traslladats per l'exèrcit al port d'Asdod. Des d'allà, assegura el ministeri israelià, seran deportats cap a Europa. En un missatge a través de les xarxes, Israel ha tornat a vincular els integrants de la flotilla amb Hamas.
IB3 Ràdio ha parlat amb Carlota Oliver, filla de l'activista Santi Oliver, que viatja a bord del pesquer Estrella Emanuel. Assegura que ha perdut el contacte amb ell cap a les 2 de la matinada i aquest és el darrer missatge que li ha deixat.
En saber que mi padre va poner siempre en riesgo su vida por intentar hacer algo por los demás. En este caso, o sea, creo que el foco lo tenemos que centrar. De hecho, las últimas palabras que me dijo mi padre, de las últimas palabras que me dijo ahora en el último contacto que tuve con él, fue Carlota, piensa que esto es por Palestina, una vida mía. Si me pasara algo grave, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Palestina.
Aquesta situació ha provocat una crisi internacional a la flotilla i activistes d'arreu del món i ha obligat al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, a convocar avui matí l'encarregada de negocis israeliana a Madrid per exigir la alliberació immediata dels espanyols retinguts. Álvarez ha dit que es treballa per dur els integrants de la flotilla cap a Espanya. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
Están retenidos en estos momentos. No representaban ninguna amenaza, ni tenían ningún ánimo de hostigamiento o de realizar cualquier tipo de acción ilegal y, por lo tanto, entiendo que no se les debe de acusar absolutamente de nada. Y lo único que estamos en estos momentos en contacto con las autoridades israelíes es que recuperen su libertad de movimiento inmediatamente y que puedan regresar a España lo antes posible.
Des de Copenhagen, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al govern d'Israel que garanteixi la protecció dels espanyols que participen en l'acció humanitària i ha insistit que els membres de la flotilla no representen cap perill per Israel. Sánchez també ha assenyalat que estudiarà si Israel ha trencat la legalitat internacional.
Hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. En todo caso, por supuesto, desde España vamos a garantizar esa protección diplomática.
La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha demanat que la Fiscalia actuï contra Israel i també ha criticat la postura de l'executiu.
Es urgente exigirle a este gobierno que cese de una vez por todas en esta política de titulares que no valen para absolutamente nada. Mucha gente hoy se está preguntando en España para qué ha servido enviar a la fragata a apoyar esta misión humanitaria. El gobierno de España le ha hecho el trabajo sucio a los genocidas pidiendo a la gente de la flotilla que se retire.
Tant el Partit Popular com Vox han criticat els activistes que participen en la missió d'ajuda humanitària a Gaza. És la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si l'Assemblea de Facultat Flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos, ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine...
Com dèiem, la situació és incerta. Una vegada els passatgers siguin detinguts, podrien ser deportats en 72 hores. Els activistes podrien ser deportats sense que es presenti cap càrrec contra ells, però també es podrien enfrontar a un judici. L'equip de juristes que acompanya els membres de la flotilla denuncia que les interceptacions d'Israel han estat il·legals.
Aquí també hi ha hagut partits que s'hi han manifestat. Més per Palma ha proposat la convocatòria urgent d'una junta de portaveus i la presentació d'una proposta de declaració institucional de l'Ajuntament de Palma per condemnar l'atac i bloqueig per part de l'exèrcit israelià contra la flotilla humanitària. Neus Trullol, portaveu dels ecosobiranistes.
Denunciant l'estat d'Israel per l'atac criminal a la flotilla i exigim en esbatle una declaració institucional urgent de l'Ajuntament de Palma. No podem estar callades mentre centenars d'activistes, entre elles tres palmesanes, una d'elles regidora de Cort, són represaliades. Palma ha de ser solidària amb la flotilla i no pot ignorar el genocidi a Gaza.
Resposta civil també a la interceptació de la flotilla. S'han organitzat concentracions avui a les portes de tots els ajuntaments de les Balears a les 7 del capvespre.
Carlota Oliver, filla d'un dels activistes menorquins retinguts, ha fet una crida a participar en les protestes.
Lo que sí que se quiere convocar es un poco a la población que ellos han, se han jugado la vida por Gaza, por Palestina, y que ahora nos toca a nosotros poner esa fuerza, o sea, que todo el mundo vaya a la plaza y que hagamos que haya servido de algo esta lucha y este sufrimiento que también han pasado estas personas viendo a luchar por Palestina.
Avui també hi ha diferents vagues d'estudiants convocades arreu de l'Estat en suport al poble palestí i a la flotilla. Una d'aquestes protestes recorre a hores d'ara als principals carrers de Madrid. Les mobilitzacions d'estudiants també repeteixen a Barcelona, Tarragona i Bilbao. A Europa, milers d'estudiants han paralitzat les universitats d'Itàlia. El principal sindicat del país ha convocat una nova vaga general per aquest divendres.
I en paral·lel a tota aquesta situació, arriba una darrera hora a Manchester, s'ha produït un atropellament múltiple, també un apunyalament a l'exterior d'una sinagoga. Al Manco, dues persones han mort i tres més n'han resultat ferides greu. Una d'elles presenta ferides amb arma blanca.
La policia ha confirmat que els seus seus agents han disparat contra el presumpte atacant que hauria mort. L'atac que s'ha produït poc després de les 9:30, hora local, coincideix amb l'inici del Yom Kippur, el dia més especial pels jueus. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha convocat una reunió d'emergència.
Arribem així a les 2:15.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Vols emprendre? Viu l'Emprendei organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Els equips d'emergències treballen en 40 punts a Eivissa. Els esforços se centren a les zones més afectades de Vila. L'avinguda de Santa Eulària s'ha obert al trànsit amb restriccions. La carretera de l'aeroport és l'única de la xarxa viària que continua tancada. Al pas d'aquesta via, pel túnel de Sant Jordi, s'hi acumulen 3 milions de litres d'aigua. De fet, aquesta nit han arribat tres bombes de gran capacitat de la península per extreure'n l'aigua tan prest com es pugui, Gemma.
El tancament de diferents trams de la carretera de l'aeroport ha ocasionat molts de problemes de trànsit i, a més, preocupava que els camions amb combustible per a l'aviació no poguessin arribar a l'aeròdrom d'Escodolà. Ahir a la tarda es va reobrir la via al punt del túnel de Can Cifra després del vistiplau de la Direcció General de Transport. Ara es treballa amb intensitat el tram que continua tancat en el pas de la via per Sant Jordi, on s'acumula encara molta aigua. Pablo Garriz és director general d'Emergències.
Haciendo una estimación, tenemos 3 millones de litros de agua ahí metidos. Se ha restablecido el bombeo y ahora mismo estamos sacando a pleno rendimiento con el sistema propio de la instalación. Por tanto, ahora mismo la situación empieza a ser muy favorable. Además, ayer por la tarde lo que se hizo fue, con la UME, gestionar 3 bombas de gran caudal que han venido de Zaragoza y de Madrid. A las 10 de la noche conseguimos embarcarlas para que vinieran a las 5 de la mañana aquí.
Ha destacat que es treballa per garantir les condicions de salubritat i habitabilitat a la zona més afectada de Vila, al barri d'Espratet, al port, on es troba el tanc de tempestes, i també a l'avinguda de Santa Eulària. Aquesta via ja s'ha reobert en el sentit d'entrada a la ciutat. No poden transitar, de moment, ni els autobusos ni els vehicles pesats. També s'ha reobert ja el túnel de Puig d'en Valls.
Mentrestant, Sant Josep també es planteja demanar la declaració de zona catastròfica un cop que s'hagi valorat l'impacte de les tempestes, que ja s'avalua sobre el terreny amb visites casa per casa, segons ha explicat el batlle Vicent Roig. És una crònica d'Alberto Ferrer.
Ho ha fet a la zona hotelera del final de Platja d'en Bossa, la que més ha tardat a començar a recuperar la normalitat, perquè s'ha prioritzat les barriades residencials del municipi. Sigui com sigui, l'UME ha treballat intensament per evacuar l'acumulació d'aigua que negava ahir tota aquesta zona per on desguassa l'autovia de l'aeroport.
Com una infraestructura de la magnitud de la carretera de l'aeroport desagua en los sistemas pluviales municipales. No lo entendemos.
Per això l'alcalde vol aprofitar la construcció de la futura passarel·la de Sant Jordi per solucionar aquest problema. L'impacte del temporal als negocis farà que molts avancin en guany al final de la temporada. Ho ha dit el conseller de Turisme, Jaume Bauzà.
Muchos establecimientos aquí se va a dar la temporada por finalizada. Esto también me traslada en esto. Hemos tenido, yo creo que la desgracia de que se han producido estas lluvias, porque es una desgracia llover de esta manera, pero se han producido en final de temporada.
Per facilitar la retirada dels mobles i aparells fets malbé, Sant Josep permet que es puguin dipositar els punts nets del municipi d'avui fins dilluns.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La campanya de vacunació de la grip començarà dia 13 i avui mateix ja podeu demanar cita al vostre centre sanitari. Salut recomana que els grups de risc es vacunin abans del desembre. Avui s'ha presentat la campanya, que s'allargarà fins al març. L'objectiu és augmentar la cobertura. L'any passat va arribar al 30% de la població. Salut incideix en la importància que els principals col·lectius de risc, majors, infants, menors de 5 anys i embarassades, es vacunin, ja que les conseqüències d'aquesta malaltia poden ser, Marta, greus. europeus.
Sí, Salut recorda que la majoria d'hospitalitzacions es produeixen entre majors de 70 anys i els menors de 5. Precisament, enguany, la campanya de vacunació s'amplia a tots els centres educatius pels infants nascuts el 2020, 21 i 22 del segon cicle d'infantil. Es donarà cobertura amb 28.000 dosis a un total de 350 centres públics i concertats amb l'objectiu de protegir la població de risc i les persones vulnerables. A les escoles i a les residències, la campanya començarà abans, a partir de dilluns que ve. En el cas dels petits, no serà una punxada, sinó que serà una vacuna intranasal. Juan Carlos de Carlos és el coordinador autonòmic de pediatria.
Si logramos altas coberturas, vamos a disminuir la hospitalización, los ingresos, la gravedad, las complicaciones que puede tener la gripe y la difusión de la gripe entre la población, fundamentalmente entre la población vulnerable.
Enguany Salut estén la recomanació de vacunar els nins i nines de 6 i 7 anys. En el seu cas, ho hauran de fer els centres sanitaris. La consellera de Salut, Manuela García, ha recordat que la grip no és una malaltia banal i ha fet una crida a la població perquè es posi una vacuna que és molt segura. Demana que no es doni credibilitat a les informacions falses.
Realmente hay muchos bulos y mucha pseudoinformación en medios sobre los efectos que puede producir la vacuna. La vacuna, los efectos secundarios son mínimos y realmente es una vacunación muy, muy segura y que protege.
Enguany s'han adquirit 276.000 dosis per un valor de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a la vacunació de la Covid, enguany no s'oferirà de forma conjunta amb la de la grip. Salut indica la protecció pels majors de 70 anys, però prioritza una alta cobertura de grip.
I a partir d'ara, els estudiants de la Universitat de les Illes pagaran 2 euros manco pel menú que s'ofereix a les cafeteries del campus. El topall fixat situa el cost del menú per davall de la mitjana nacional, quan fins ara era el més car de tot l'estat. El nou preu, Laura Marcos, entra en vigor dilluns que ve.
Sí, els estudiants de la Universitat de les Balears que vulguin comprar el menú d'algunes de les 6 cafeteries que hi ha al campus ho podran fer per un preu de 7,55 euros a partir del pròxim dilluns. En el cas del mig menú, hauran de pagar 5 euros, un descompte que suposa una rebaixa de 2 euros en dos casos respecte del preu que tenia fins ara, que era de 9,40 euros i 6,40 euros, respectivament. Una reducció que serà possible gràcies als 150.000 euros que el govern aporta a la universitat. El cost conseller d'Educació és Antoni Vera.
Ara, amb aquest topall que aplicam a través d'aquesta transferència que farem de dobbers a la universitat, el que fem és posar-nos per davall de la mitjana de les universitats.
Aquesta rebaixa, que suposarà poder arribar a haver 75.000 menús durant el curs, arriba després de l'estudi fet l'any passat per l'Oficina Universitat Saludable i Sostenible, que va posar de manifest que el menú de les cafeteries de la UIB és el més car de tot Espanya. Xing Wan Shen, la secretària del Consell d'Estudiants de la Universitat, ha celebrat la notícia, però ha demanat continuar treballant.
Estem molt contents des del Consell d'Estudiants i celebram que la compareixença que vàrem fer fa un par de mesos en el Parlament, el que varen demanar els preus dels menús, s'ha complit. O sigui, que això significa que per nosaltres hem vist que hi ha hagut una voluntat i estem molt contents de que això s'hagi complit.
Els nous preus només s'aplicaran als estudiants de la universitat que per beneficiar-se hauran de presentar el carnet d'estudiants i un codi QR generat a través de l'aplicació CRUE.
Les dades d'ocupació demostren un altre mes la bona evolució del mercat laboral, almenys en termes quantitatius. Aquest mes de setembre, de nou, ha baixat la desocupació interanual, prop d'un 7%, i ha pujat l'afiliació a la Seguretat Social un 2,4%. Ara bé, també reflecteixen l'estacionalitat pròpia de les Balears perquè comencen a sumar-se persones a les llistes del SOIP i a reduir-se el nombre de contractes si comparem la situació d'ara amb la del mes d'agost. Olivia Navarro.
Ara mateix a les Balears, poc més de 26.000 persones estan sense feina davant les més de 653.000 que estan ocupades. Són dades publicades avui pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Pel que fa a l'atur, l'arxipèlag ha baixat un 6,8% respecte del setembre, això respecte a l'any passat, i ha pujat un lleu 0,33% respecte a l'agost. Per sectors, les persones sense feina es concentren, com és habitual, al de serveis, més de 18.000, seguit a la construcció, agricultura i indústria, ja en dades molt inferiors. També, com és habitual, són majoria les dones, 14.000 davant 11.000 homes.
I en aquests moments té lloc a Madrid la Conferència Estatal d'Habitatge, en la qual el govern espanyol presenta a les comunitats el Pla Estatal d'Habitatge per als pròxims 5 anys.
El govern i la resta de comunitats governades pel PP critiquen el pla i consideren que és imposat, que n'han sabut de l'existència fa escassos dies i sobre el qual només tenen 20 dies per fer-hi aportacions. José Luis Mateo.
Sembla que no podem sentir aquest tall de veu. En qualsevol cas, us expliquem que també hem actualitzat dades turístiques. Les Balears ja han sobrepassat enguany els 14 milions de turistes, segons el balanç al final del mes d'agost. Això suposa un increment anual de més del 2% i, en comparació amb fa una dècada, encara falten 4 mesos per acabar l'any i l'arxipèlag ha rebut 1,5 milió més de visitants que en tot el 2015.
Incrementa el nombre de visitants, però els doblers que gasten a les illes. Fins al mes d'agost, aquesta despesa supera els 17 milions d'euros, 900 més que fa un any. Hi ha diferències, però, entre el turista nacional i l'estranger. És habitual que l'espanyol gasti manco. Aquest agost també es va produir això. De fet, va gastar la meitat que l'estranger i, respecte de fa un any, el seu pressupost ha estat fins i tot inferior.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Enllaços entre la pornografia i la prostitució són cada vegada més evidents i més estrets. És una de les advertències que s'han llançat avui a les jornades Prostitució deslocalitzada, abordatge local a un problema global que han tingut lloc avui a Palma. Aina Morales.
Durant la seva intervenció, la professora de Sociologia de la Universitat de La Coruña, Rosa Cobo, ha demanat la regulació de l'accés al porno i l'abolició de la prostitució. En aquest cas, l'única responsabilitat és de les administracions públiques.
Lo veo complicado en este momento de gran polarización, pero hay que hacer una ley abolicionista que tenga una buena batería de políticas públicas de apoyo integral a las mujeres que están en prostitución. De la misma manera que pensamos que es muy urgente que se prohíbe el acceso de los menores a la pornografía.
Les xarxes d'explotació sexual es nodreixen en part de dones que han compartit imatges seves a través d'internet. De vegades fins i tot ho fan en privat, però cauen en mans de proxenetes. Jaume Parelló, especialista en l'acompanyament de dones en situació de prostitució del Casal Petit, adverteix que a la necessitat econòmica s'hi afegeix ara la necessitat de protegir la seva vida i la del seu entorn.
Les formes d'extorsió que el sistema prostitucional té sobre aquestes persones cada vegada són més, diria, salvatges, depravades. No tenen cap tipus de mirament a l'hora de significar en aquestes persones dins contextos de prostitució, amb el que suposa per la repercussió a les famílies, a la seva vida.
En qualsevol cas, adverteix Rosa Cobo, el respecte, la base de tot és el respecte cap a les dones.
Las mujeres no somos cuerpos que podemos estar en un mercado para que cualquier varón compre nuestro cuerpo o alquile nuestro cuerpo. Eso produce daños físicos, daños psicológicos y envía a la sociedad el mensaje de que todas las mujeres de alguna forma somos potencialmente prostituibles.
I en clau de successos, us ho dèiem en titulars, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home de 57 anys que ha estat trobat sense vida a la seva casa de Llucmajor.
L'Institut Armat espera els resultats de l'autòpsia que determinarà si la víctima ha mort de manera natural o si es tracta d'un assassinat. El cadàver ha estat trobat per un veïnat a casa seva de vés les 10 del matí. Ell mateix ha telefonat a la policia de Llucmajor i, posteriorment, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. L'habitatge es troba a la carretera de Sant Enjaça.
L'actualitat avui passa per novetats sobre el cas Begoña Gómez. El jutge Peinado proposa jutjar tota la causa completa amb jurat popular si arriba a judici.
En la causa principal, la dona del president del govern espanyol està acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, intrusisme i apropiació indeguda. En aquesta causa també estan investigades l'assessora de Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Peinado diu que tots els investigats hauran de presentar-se dilluns amb els seus lletrats.
I nit d'intercanvi de bombardejos entre Rússia i Ucraïna. Les autoritats en dos països diuen haver interceptat prop de 85 drons llançats per les seves forces durant les darreres hores.
El president d'Ucraïna ha denunciat que un dels atacs russos ha impactat contra una subestació elèctrica al nord de Kiev i ha provocat una apagada de més de 3 hores al sarcòfag on es custodien els residus de l'accident nuclear a la central de Txernòbil.
I França afronta una nova jornada de vaga sense que s'hagi consolidat el nou govern.
Sebastián Lecornu, l'ara nomenat ministre primer ministre, es manté a l'ombra. Els sindicats, per la seva part, convocants de la vaga, mantenen la pressió contra la reforma de les pensions que eleva l'edat de jubilació dels francesos als 64 anys i critica la gestió del deute econòmic.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Palma ha activat per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències en fase de prealerta durant l'octubre i el novembre per prevenir riscos davant fenòmens meteorològics adversos. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Així ho ha anunciat el batlle de Palma, Jaime Martínez, en la Comissió de Protecció Civil Municipal, en la qual s'han valorat les actuacions fetes enguany. De cara al 2025, la prealerta s'activarà des del 15 d'agost fins a finals de novembre. També s'ha presentat un nou tríptic informatiu en Consell per la protecció de la ciutadania.
El PP presenta una moció en el Consell de Mallorca per exigir responsabilitat al govern central per les errades en les polseres maltractament.
Els socialistes estudien encara el seu suport o no, però defensen la feina feta pel Ministeri d'Igualtat.
I mentrestant, els socialistes demanen just la reprovació de Núria Riera.
Consideren que l'expedient sobre les incompatibilitats de la seva tasca com a portaveu del PP a l'institució i com a funcionària del govern s'ha tancat en fals.
Tot donant parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva, a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de la mateixa autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidents. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Lluís Menéndez, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
IV3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971-28-51-23. IV3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Ho dèiem al començament, activat per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències de Palma en fase de prealerta durant els mesos d'octubre i novembre per prevenir riscos davant fenòmens meteorològics adversos.
Ho ha anunciat el batlle de Palma, Jaime Martínez, a la Comissió de Protecció Civil Municipal, en la qual s'han valorat les actuacions fetes enguany. De cara al 2026, la prealerta s'activarà des de mitjan d'agost fins a final de novembre. També s'ha presentat un nou tríptic informatiu en Consells de Protecció per a la Ciutat. Ciutadania. Són el batlle i el cap de bombers de Palma, Eder García.
que puguem prevenir, i per tant jo crec que és una bona decisió que també es pren aquesta de que estigui activada la prealerta. Això no vol dir res més que estar preparats per si s'ha d'actuar, no?
Un dels objectius importants que tenim és el poder avisar i formar a la població en cas d'activacions del pla en fase d'alerta o d'emergència.
Mentrestant, l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai organitza diferents exercicis i pràctiques per al seu personal a Mallorca, on se'n fan 5 al llarg de l'any. Es fan simulacions de situacions de risc a l'aigua.
Un grup d'alumnes han simulat l'espera a la badia de Pollença abans del rescat per part d'un helicòpter. Són 12 alumnes desplaçats des de diferents unitats de l'Exèrcit d'Aire, de Palma i també de la Península. Simulen un estat de supervivència a l'aigua després d'haver-se propulsat des de l'aeronau en una situació de risc. Fernando Ruiz Risueño és el capità coordinador de l'exercici SUMA.
También a lo mejor un paracaidista que resulta herido en el mar o a la deriva o perdido. En caso de tener que abandonar la aeronave, ya sea por un fallo catastrófico o por seguridad o siendo derribado, pues tengas que utilizar el asiento eyectable, entonces pues caes al mar con un paracaídas y tendrás que tener unas técnicas de supervivencia hasta que los medios de rescate puedan asistirte.
El simulacre es fa en col·laboració entre les bases aèries de l'Exèrcit de l'Aire ubicades a Son Sant Joan i a Pollença. El nou coronel de la base de Pollença, que acaba de prendre possessió del seu càrrec, ha destacat la importància d'aquest tipus d'exercicis i també de donar una major visibilitat, digitalització i transparència de les forces armades cap a la societat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Agama torna a reduir els litres de llet que compra els ramaders de Mallorca. Treballadors i pagesos creuen que l'empresa d'AM mai no li ha interessat la llet mallorquina, per bé que acceptar 42 milions d'euros en subvencions per modernitzar la planta i fer derivats lactis.
Segons els ramaders, d'aquí a mig any, Agama deixarà de comprar a una de les vaqueries i d'aquí un any ho deixarà de fer en les altres dues en les quals encara fa feina. El grup d'AM, que és el propietari de la marca, no confirma res. En tot cas, hauria oferit als pagesos quedar-se en la marca i també en la maquinària. Per part seva, els treballadors afegeixen encara un altre element en aquesta equació. El fet és que la nau és del grup Bordoy, el qual no la va vendre i el lloguer, segons la versió dels treballadors, acaba al febrer de 2027. Mentrestant, molta preocupació en el que encara queda del sector lleter de Mallorca. Joana Mascaró és la secretària d'Unió de Petits Agricultors i Jesús Ávila, el delegat sindical de Gama.
L'any 2023, més o menys, estava produint 8 milions de litres i va ser quan van tenir la crisi que Agama va anunciar que volia reduir un 40% la compra de llet i nosaltres van sortir allà i ens van encaixar. I de llavors ha anat baixant i ara estem a 4 milions i mig, que és el que de l'empresa que necessitava per ser viable, i ara surt i diu que no, que ha baixat més serventes i que no és viable i vol tancar.
Me poden comunicar que potser facin un ERE, un ERTE o qualsevol tipus de mobilitat, per això ens estem preparant. I d'ençà pues, quedarà qualque gent que van de desmuntar la part de la fàbrica que puguin servir per dur una altra banda i segurament quedi qualcú a recollir aquesta llet fins a final d'any.
2:38, obrim plana política. El PP presenta una moció en el Consell Insular per exigir responsabilitat al govern central per les errades en les polseres maltractament. Els socialistes estudien encara el seu suport o no, però defensen la feina feta pel Ministeri d'Igualtat.
La portaveu popular a la institució, Núria Riera, ha estat molt dura exigint als dirigents del PSIP a les Balears que donin explicacions per les suposades errades que s'han donat en les polseres telemàtiques que haurien de protegir les dones del seu maltractadors. La seva homòloga socialista Catalina Cladera diu que n'estudiaran la proposta. Ara bé, defensa el que fa el Ministeri d'Igualtat i retreu al PP que només vulgui atacar el govern central quan el Consell pacta, diu, amb els masclistes de vots.
No callarem, no mirarem cap una altra banda, no és un tema d'un dia que no se'n torni a xerrar. A on són les explicacions del grup socialista de Mallorca? No acceptarem que se jugui en la seguretat de les dones i demanem el suport incondicional en aquesta moció.
I, evidentment, no de caure ni de fallir en tot el que es lluita contra el maltractament i la violència de gènere, cosa que no sé si el Partit Popular pot estar tan orgullós de fer-ho perquè està aquí pactant amb un grup d'extrema dreta que no condena la violència de gènere, que no surten els minuts de silenci quan condemnem les agressions.
El ple de dijous que ve els Consell es preveu calent no només per aquesta moció dels populars, sinó també perquè els socialistes demanen just la reprovació de Núria Riera. Consideren que l'expedient sobre les incompatibilitats de la seva tasca com a portaveu del PP a l'institució i com a funcionària del govern s'ha tancat en fals, extrem que nega l'afectada.
El PSIP ho va demanar al febrer i dijous que ve ho tornarà a fer. Volen que el ple del Consell reprovi a Núria Riera, diuen, per robar i estafar els ciutadans. La portaveu socialista Catalina Cladera d'una nova moció a l'institució perquè considera que el president del Consell, Llorenç Galmés, l'ha de cessar com a portaveu popular i funció pública ha de tornar a obrir l'expedient. Riera creu que el PSIP presenta aquesta moció per fer renou i no preocupar-se per temes importants.
La meva situació personal és un tema arxivat i tancat per l'alta inspecció del govern de les Illes Balears. Si el resultat hagués estat un altre, els socialistes haguessin sortit en bandada a demanar el compliment d'aquest acord de la inspecció, per la qual cosa el que han de demanar és el compliment i el respecte en el resultat de la inspecció perquè va arxivat. I, evidentment, és una cortina de fum.
És una vergonya, jo ho dic alt i clar, que la senyora Riera cobri 330.000 euros de les arques públiques i no compleixin les seves obligacions com a funcionari i, a damunt, encara se'n vulgui sortir com si no passés res. Per tant, això, clar que s'ha de tractar aquí, perquè cada dia, o cada plenari, cada comissió, la senyora Riera seu allà amb tota la seva cara dura. I ben clar i fort, i m'agradaria que ho traguéssiu també als mitjans. És una cara dura que no s'amaga de ser-ho i que, evidentment, no pot seguir estafant en el ciutadà d'aquesta manera.
El grup socialista al Consell també demanarà que es condemni el genocidi a Gaza.
I no deixem la institució insular perquè el Consell ha posat en marxa un nou servei d'atenció integral a domicili per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. Es tracta d'una iniciativa pionera a les Balears i també a tot l'Estat, que en la primera fase disposarà de 100 places que s'ampliaran en els pròxims mesos.
L'objectiu és que el servei ajudi a millorar la qualitat de vida d'aquests menors i a reforçar el descans i la conciliació de les famílies cuidadores. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
Un servei totalment novedós que entra directament a les nostres cases. Unes cases que, per desgràcia, cada vegada tenen més soledat i més sobrecàrrega emocional. Un servei que aporta solucions concretes i, sobretot, adaptades a cada un dels usuaris.
El servei té una plantilla de 2 psicòlegs, 6 educadors, una coordinadora i un terapeuta ocupacional que podria augmentar segons les necessitats. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacat que l'anomenat SAIDIC està destinat als infants de 7 a 12 anys, tot i que és ampliable fins al 21.
Hablamos principalmente de menores en la franja de edad de 7 a 12 años, pero ampliable excepcionalmente hasta los 21 años. ¿Por qué esa franja de edad? Porque a partir de los 7 finaliza la atención temprana y es una franja en la que se puede trabajar muy bien el tema de la prevención, que es un elemento esencial para evitar un posterior institucionalización de estos menores.
L'àmbit d'actuació del servei és tota l'illa de Mallorca, però en 3 unitats diferenciades, a Palma, Inca i Manacor. El pressupost és de 2 milions d'euros per als pròxims 3 anys.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Dues i 43 minuts, una vintena de pallassos de Sonrisa Mèdica recorreran demà de matí els carrers de Palma per reivindicar la importància d'invertir en programes d'humanització en l'àmbit sanitari. Una proposta alegre i transgressora que coincideix amb el Dia Mundial del Somriure i que l'associació aprofitarà per acomiadar-se de Son Dureta, el primer hospital d'Espanya que va incorporar els pallassos com un servei assistencial.
Fa més de 30 anys que Sonrisa Mèdica regala rialles i bon humor als hospitals de les Balears. Demà, per primera vegada, sortiran al carrer per interactuar amb els ciutadans i transmetre el seu esperit positiu. La gerent de l'associació, Marta Barrio, explica com pot ajudar un somriure en els moments més difícils i per què el seu lema és que l'alegria és la millor medicina.
L'ésser humà té aquesta forma part de la seva naturalesa, no? Aquesta capacitat de recaure sempre en la negativitat, en el pessimisme de les coses que aniran malament. Quan una persona té aquesta capacitat de posar-se a un lloc optimista, amb il·lusió, de no perdre la màgia i de pensar en positiu, té gran part de la batalla guanyada.
Una desfilada plena de màgia, malabars i música que començarà a les 10 del dematí i estarà formada per una comitiva de 19 pallassos i pallasses dels hospitals de Mallorca i Menorca i per l'equip de gestió de l'ONG. Primer ho faran en autobús, partiran del poble espanyol i faran una aturada molt especial per acomiadar-se de l'Hospital de Sant Dureta o del Cabassa, que fou enderrocat el passat 14 de setembre per iniciar la construcció d'un nou centre sanitari.
I després els pallassos continuaran el trajecte fins a la plaça d'Espanya. La comitiva baixarà de l'autobús i recorrerà a peu els carrers de Palma. Amb aquesta proposta, arribem a les 2 i 45 minuts, arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb el Mallorca, que vol aprofitar-se dissabte del mal moment de l'Atlètic Club.
Sí, el conjunt basc fa 4 jornades que no guanya i a la Champions ahir va ser golejat al camp del Borussia Dortmund. A més, l'Atlètic té la infermeria plena a les baixes segures de Miquel Vesga, Unai Eguiluz, Gerai Álvarez i Benya Prados. S'afegeixen també els dubtes de Nico Williams, Berenguer i Ollant Sancet. El vestidor del Mallorca afronta aquest partit amb la tranquil·litat que ha donat la victòria de la passada jornada contra l'Alavés. Escoltam, el jugador de l'equip vermell és Pablo Torre.
Lo veníamos buscando, ¿no? Es verdad que hemos tenido partidos complicados, pero bueno, hacía falta ya esa victoria para bueno, tranquilizarnos un poco y dar la alegría también a la afición y bueno, era importante para nosotros y era fue ese subidón. Va a ser un partido difícil, como todos, pero bueno, vamos con la ilusión del otro día haber ganado, con la motivación esa y bueno, vamos a un estadio en el que nos gusta jugar a todos y espero que salga bien.
I el rival de dissabte, l'Atlètic Club, com dèiem, va caure ahir a la Champions per 4-1 contra el Borussia Dortmund. Sentim el tècnic del conjunt basc, Ernesto Valverde, i també el seu jugador, Guruceta.
Todos los partidos tenemos nuestras opciones. Hoy es cierto que enfrente tenemos un gran rival. La Champions es una gran competición. Los resultados que tenemos no nos gustan, pero lo que no queremos es que nos haga daño y nos genere dudas, sino que perseveremos en lo que hacemos.
Creo que últimamente estamos ya mucho mejor, pero los resultados pues no nos están acompañando, pero creo que este es el camino y ojalá al fin de podamos sacar los 3 puntos para empezar a mirar hacia arriba.
I 2 punts més del Mallorca. La selecció espanyola sub-20, en Jan Virgili, va empatar 2 contra Mèxic. Ara el combinat espanyol està obligat a guanyar dissabte contra el Brasil si vol continuar viu a la competició. I també ja sabem el dia i l'hora en què el Mallorca s'enfrontarà al Betis. Serà d'aquí a tot just un mes, diumenge, dia 2 de novembre, a les 9 del vespre.
A la Champions, Miqui, mala jornada per als equips espanyols.
Sí, 2 derrotes i un empat. A més de la derrota que dèiem de l'Atlètic Club, el Barça va caure per 1-2 contra el PSG i el Villarreal va empatar a casa a 2 contra la Juventus de Turí. I avui és jornada d'Europa League, en què destaca un partit que tindrà accent mallorquí. El Pau de Salònica de Joan Sastre visita Balaïdos. Tot i que el Celta arriba a la cita europea amb una crisi de resultats, el Porreran que espera un partit complicat. El sentim.
Los jugadores que tiene el Celta son jugadores buenos, no nos podemos caracterizar en uno en especial. Al final es un equipo, todos tienen sus características y no un solo jugador puede ganar un partido o perderlo. A partir de aquí tenemos claro la, un poco la alineación que tienen o que van a sacar. Nosotros también tenemos claro el sistema y la idea que tenemos.
Després de patir la primera derrota de la temporada i encadenar tres partits sense guanyar, l'Eivissa espera dissabte el Nàstic.
Sí, avui ha parlat el seu entrenador, Paco Gémez, que ha transmès confiança per revertir aquesta mala dinàmica. Informa Dylan Marí.
La U d'Eivissa vol retrobar-se amb la victòria. Paco Gémez vol canviar la dinàmica després de dos empats i la derrota contra el filial de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el tècnic.
Seguimos estando en una situación muy buena, pero creo que somos un equipo que si queremos cumplir nuestro objetivo no nos podemos permitir el lujo de estar tantos partidos sin ganar, ¿no?
Dissabte arriba el Nàstic de Tarragona, un conjunt que, al igual que l'Eivissa, encara no ha trobat el nivell que s'esperava a l'inici de la temporada. Escoltem a Paco Gémez.
Pero sí es verdad que bueno, nos vamos a enfrentar un equipo que en teoría, pues va a estar ahí todo el año peleando por el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Vamos a ver qué tal sale el partido y vamos a ver cómo estamos los dos equipos el sábado.
I canviant de competició, s'han conegut els grups previs al sorteig de la Copa del Rei del 6 d'octubre. La federació ha decidit que el criteri d'emparellament sigui la proximitat geogràfica, però, curiosament, ha encaixat l'Eivissa fora del grup balear, que es podria creuar amb equips catalans, aragonesos o navarresos. En canvi, per l'altra banda, l'Eivissa compartirà sorteig amb madrilenys, extremenys o canaris. El tècnic de la U d'Eivissa ha respongut amb ironia.
Muy, muy contento de que nos hayan puesto con lo de nuestra misma región. Yo sé que yo que igual estudié cuando era pequeño, porque hacía más años que la mezquita. Yo cuando estudié un mapa que a lo mejor con todos estos años ha cambiado. Y ahora resulta que somos de la comunidad madrileña o canaria o no sé.
El sorteig serà dilluns. Abans, dissabte, a les 6:30, torna a la Lliga a Camises en el duel entre la U d'Eivissa i Nàstic de Tarragona.
L'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà un partit atípic.
Els de Badillo rebran la visita del Peníscola, però no ho faran a Son Moix, que continuen obres. El partit es disputarà al pavelló de Galatzó i l'equip només tindrà el suport de 400 persones. El tècnic, Antonio Badillo, que ha parlat d'aquest fet, no està gens content.
Con ganas de salir, ¿no?, ya del partit atípic de la temporada, ¿no? Partido lleno de condicionantes, no sé si llamarlo extraño, ¿no?, entre comillas. Vamos a jugar en casa, pero no estamos en casa. Normalmente tenemos una media de 2.200, 2.500 aficionados en casa, tendremos 400. Y incluso me estoy pensando hacer una convocatoria más corta, a ver si pueden venir más gente, ¿no?
Tot i aquest contratemps, el tècnic del Palma no vol excuses.
Una excusa no hizo con un partido, nunca, jamás. Lo que nos hace ganar un partido es correr más que rival, apretar más que rival, estar más concentrado que rival, tener más acierto que rival y querer el partido más que rival. Y aún así a veces no lo ganas, pero en eso no vamos a enfocar. Al final todo lo que rodea y todo lo demás, bueno, pero tenemos que también alzar un poquito la voz porque no son las mejores condiciones para un equipo como nosotros.
En motociclisme, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia.
I ho fan el millor moment de la temporada i dels darrers anys per a Joan Mir, tercer diumenge passat al Japó. Així ha parlat el pilot mallorquí avui al programa Esport 3 d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio.
Quan no surten els resultats, seien que està més a prop, són els que també ho viuen com tu, no? Jo duim bastant de temps intentant tornar-li sa volta en aquesta situació des de que vàrem arribar a Honda en el seu pitjor moment de la història, doncs vàrem decidir apostar per aquesta fàbrica i bueno, i ara que comencen a arribar resultats, jo, la veritat, m'esperava que arribessin abans, però han arribat ara i ja està, i hem d'estar contents.
En ciclisme, Mavi Garcia afrontarà un 2026 amb canvis importants.
Després d'aconseguir el bronze al Mundial, la mallorquina tancarà la temporada aquest cap de setmana a l'Europeu, però Mavi ja mira cap a la temporada que ve. La mallorquina ha confirmat a IB3 Ràdio que canviarà d'equip i també en 42 anys serà la seva darrera temporada com a professional. L'escoltam.
Sí, aquest any faig un canvi d'equip, ja serà el meu final de carrera i bueno, a menys com va. Uh-huh. M'ho vull prendre un poc d'una altra manera, però bueno, jo m'agrada entrenar i crec que també puc estar a bon nivell i bueno, pues m'agradaria retirar-me a un bon nivell i no esperar ja pues no poder, no? Sí, sí, de fet ja tinc un contracte firmat, però sí que només he firmat per un any, perquè sí que tinc clar que serà el darrer.
El focus del tennis internacional femení torna a Calvià 6 anys després.
Avui s'ha presentat a Mallorca el Women's Championship, un torneig 8 a 125 que es disputarà al Mallorca Country Club de Santa Ponça del 4 al 12 d'octubre. Aquest campionat de nova creació reunirà 32 jugadores i 8 parelles de doble. Sentim el president de la Federació Balear, és Abelardo Leano.
Que havien començat amb el femení, es va deixar aparcat i ara es torna a arrencar. Tot el que siguin tornejos i més d'aquest nivell, Balears ho agraeix tot. Sí, la veritat és que és molt diferent. No té res que veure jugar a Monterba que jugar a Monterra. Ara, la qualitat dels tenis no té res a envejar ni un ni l'altre. Per tant, esperem veure una bona setmana i que disfrutem tots.
Aquest torneig tindrà representació balear de les mallorquines Ivonne Cavaller, Cristina Díaz i també Mireia Sagristà.
Gràcies, Miqui. Després dels esports, arriba la cultura. Posar en marxa el Festival de Literatura Expandida, endur la literatura a un espai com Magaluf era un repte, una idea agosarada, fins i tot sense cap ni peus, que 5 anys més tard és una realitat que a partir d'avui i fins diumenge reunirà en aquest espai de Calvià alguns dels noms més destacats de la literatura local i internacional. A Magaluf, a la seu del festival, hi és na Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I no estàs tota sola?
Sí, ens acompanya, tenim aquí al costat, en Miquel Ferrer, podríem dir que és l'alma mater d'aquest festival, la persona que ho va posar en marxa, la persona que ho dirigeix i la persona que ara mateix té moltíssimes feines. Miquel, bon dia.
Bon dia.
Com es presenta aquesta cinquena edició? Què és el que podem trobar? Quanta gent s'hi ha apuntat? Quin rècord s'ha batut?
Bé, per ara és rècord, ara esperem, perquè just acabant de començar, rècord en podrem parlar de diumenge, però bé, en principi s'espera que superem un poc l'assistència de l'any passat, que varen ser més de 10.000 persones al llarg del cap de setmana. Per tant, des d'aquí aprofito per convidar tothom a que s'acosti a Magaluf, perquè han pogut ampliar un poc l'aforament de l'escenari principal, i si ara mateix no hi ha entrada, que s'apuntin a llista d'espera perquè se van alliberant places, i mos espero un cap de setmana ple de literatura, on sobretot volem que sigui una festa relacionada amb els llibres. Hi ha concerts, hi ha podcast, hi ha converses, hi ha signatures, hi ha intervencions artístiques, hi ha tallers. Crec que la pregunta seria què és el que no hi ha, no?
I la següent pregunta seria, tenint en compte que cada any augmenteu la presència, augmenteu l'oferta, augmenteu tot el que oferiu en aquest festival, si s'arribarà a tocar sostre, creus tu?
Sí, jo crec que sí. És a dir, per jo ja tenint a Siri Husby, per exemple, ja es rompre el sostre, no? Però jo crec que sobretot el sostre és el que parlàvem abans, tenir una experiència propera, que la gent ho pugui gaudir i que si tenim figures com la Siri Husby les puguis veure de prop i no sigui un format com un estadi o com un gran esdeveniment de 10.000 persones a un escenari, perquè el que volem és això, que la gent gaudeixi i sobretot també els escriptors també gaudeixin.
Molt bé, Miquel, et deixem perquè estava dinant, eh? No ho ha confessat, però ens ha fet el favor. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Com deia, ara parlàvem de Siri Husby, que serà demà la gran protagonista d'aquesta segona jornada de la FLEM, que avui inaugura Joana Marcús, la primera gran protagonista, avui hora baixa, però a banda d'aquests dos noms també Javier Cercas, Helen Fielding, Paula Bonet, Laura Agosto, Sebastià Portell, música, habitacions, com deia, art, tot això, a un Magaluf que vol mostrar la seva millor cara.
Gràcies, Sandra. S'encalenteixen així motors a una de les cites destacades de la crònica cultural, però avui en aquesta crònica hi ha altres protagonistes. Es veia venir que la tria de Bad Bunny per l'actuació de la mitja part de la Super Bowl duria coa després que l'artista anul·la la gira prevista als Estats Units per por que el govern aprofités els concerts per fer batudes, Laura, anti-immigració.
I de bé, un alt càrrec del Departament de Seguretat Nacional ha afirmat que no hi haurà excepcions i que la Super Bowl no serà tampoc un refugi segur per a les persones que són al país de manera il·legal. Corey Lewandowski, que fou cap de campanya de Trump, ha qualificat també de vergonyós vergonyós a la tria del porto-riqueny com a artista encarregat del show de la mitja part del partit, un dels espectacles més seguits de la televisió nord-americana amb 130 milions d'espectadors. De moment, Bad Bunny manté silenci a les xarxes, però n'estaran pendents. Recordem que el vídeo oficial d'aquest Nueva York, l'estàtua de la llibertat llueix bandera de Puerto Rico.
Because I want to be sure that this complicated organization will continue and continue to grow after I'm gone. And I am 90, so I don't know how many more years left I have.
Era la veu de Jane Goodall, una altra de les protagonistes del dia l'any passat, dient que no sabia quin temps li quedava i volia estar segura de deixar fermat el seu llegat. I el temps és a vegades traïdor perquè 91 anys han estat pocs per la primatòloga i conservacionista que va canviar per sempre la manera com entenem els animals i la nostra relació amb la natura. Avui podem contar que Jane Goodall va morir ahir. I hem arribat a les 3, és moment d'actualitzar les notícies d'aquest 2 d'octubre. En aquesta hora, encara sense notícies dels 5 ciutadans balears embarcats en diversos vaixells de la flotilla global Sumut, interceptats progressivament per Israel quan s'acostaven a Gaza a la destinació final d'aquesta missió solidària. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Tel Aviv dona per finalitzada l'operació i prepara les deportacions per a més de 400 activistes detinguts, entre els quals les mallorquines Lucía Muñoz, Alejandra Martínez i Reyes Rigo, i els menorquins Lluís de Monet i Santiago Oliver. Precisament, la filla d'aquest darrer ciutadà, Carlot, ens parlava avui de la seva preocupació i l'orgull per la tasca de son pare.
En saber que mi padre va poner siempre en riesgo su vida por intentar hacer algo por los demás. En este caso, o sea, creo que el foco lo tenemos que centrar. De hecho, las últimas palabras que me dijo mi padre, ahora en el último contacto que tuve con él, fue Carlota, piensa que esto es por Palestina, una vida mía, si me pasara algo grave, no tiene nada que ver con lo que está pasando en Palestina.
Els organitzadors de la flotilla han denunciat la falta d'informació sobre el parador dels 443 participants de la missió humanitària. Sí que ja s'han difós imatges d'alguns dels activistes més coneguts, detinguts, com Greta Thunberg, Ada Colau, imatges que fan la volta al món i han generat ben aviat una onada de protestes. En aquest sentit, s'han convocat concentracions avui a les portes de tots els ajuntaments de les Balears a les 7 de l'hora baixa.
I amb aquest rerefons, una notícia que pot agreujar aquesta crisi. A Manchester, al Manco, una persona mort i 3 n'han resultat ferides en l'atac contra una sinagoga en la celebració del Yom Kippur.
Un home que ja està abatut per la policia. Aquest ha envestit el seu vehicle contra una sinagoga, ha ferit 3 persones i després n'ha baixat i n'ha apunyalat mortalment una quarta. De moment es desconeixen els motius d'aquesta agressió, per de les forces de seguretat tracten l'atac com un possible atemptat terrorista.
A Eivissa, els equips d'emergència treballen encara en 40 punts afectats per la gran tempesta de dimarts a Eivissa, especialment a Vila.
Tot a prop va a poc tornant a la normalitat. Un dels punts més afectats ara és la carretera de l'aeroport, encara negada pel seu pas per Sant Jordi. També es recupera el subministrament de combustible que ja està garantit després d'hores complicades. Pablo Garriz és director general d'Emergències.
Hoy, si todo va como está previsto, el funcionamiento de la planta será el normal. Y sin embargo, aunque hay reparaciones que hacer y hay trabajos que hacer, pero a efectos del usuario no se va a notar. Ya teníamos ayer algunos indicadores de necesidad de combustible en algunos puntos.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort d'un home a una finca de Llucmajor.
Es tracta d'un home de 57 anys. El seu cadàver va ser localitzat per un veí ahir matí en un terreny proper a la carretera de Saranjassa. L'investigació l'ha assumit a la Guàrdia Civil, que esperarà a l'autòpsia per confirmar o descartar que es tracti d'una mort amb violència, ja que la víctima presentava lesions compatibles amb una agressió.
Comença la campanya de vacunació contra la grip. Des d'avui ja es pot demanar hora.
La immunització a la població general començarà dia 13 als centres de salut, però una setmana abans, a partir de dilluns que ve, ja comencen a vacunar a les residències i a les escoles. És on hi ha dos dels col·lectius més vulnerables.
I novetat sobre el cas Begoña Gómez. El jutge Peinado proposa jutjar tota la causa completa amb jurat popular si arriba a judici.
En la